Parlem d'òpera. Una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit de nou amb tots vosaltres en aquest tercer programa de la 11a temporada i el darrer del mes de setembre de 2020, el mes del retorn després d'una llarga absència. Estem aquí amb un nou programa preparat amb la cura habitual i amb bona música per descobrir, perquè avui seran veritables novetats que no coneixeu, segur. Jo mateix tampoc les coneixia, però aquí les portem perquè volem ser el programa d'òpera que més música desconeguda dona a conèixer als seus oients. No estarem tot el dia amb bohems, traviates i pallatxis, oi que no? Doncs quan toca ja ho fem, però si no, visca la música desconeguda. Per cert, avui és 24 de setembre, dia de la Mercè, festa gran a Barcelona. Felicitem des d'aquí a totes les Mercès que ens escoltin en el seu dia d'onomàstica. Roger Benet, el control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem l'habitual benvinguda. Som-hi!
Thank you.
Doncs molt bé, segons he promès, aquest ha estat el primer fragment de música gens coneguda que us proposo avui. Es tracta d'una sinfonia, és a dir, l'obertura d'una òpera italiana. Concretament es tracta de l'òpera semisèrie en dos actes, Le due duchesse, o sigui, La caccia dei lupi, Les dues duquesses, o sigui, La cacera dels llops, llibret de Felice Romani i música de Giovanni Simone o Johann Simon Mayr. L'orquestra era Concerto de Bassos i a la batuta hi havia Franz Hauck. Aquest compositor, nascut en el poble de Mendorf, a Baviera, el 14 de juny de 1763, i mort a Bergamo, a Itàlia, encara que aleshores en territori de l'imperi austríac, el 2 de desembre de 1845. Mayr fou un compositor prolífic que va desenvolupar tota la seva carrera a Itàlia, establint-se fins a la seva mort a la ciutat de Bergamo, on va ser, i ho he dit nombroses vegades, tantes com la música de Mayr ha sortit en aquest programa, professor de Donizetti, o sigui que l'alumne va esdevenir més famós que el mestre, i sovint aquesta és la referència quan es parla de Mayr, el seu cèlebre alumne. Algun dia hauré de dedicar-li tot un programa al bon Mayr. Per ara us diré el per què el portem avui aquí. Sí, estimats amics i amigues oients, l'emoció ens embarga, no em surten les paraules gairebé. Avui tornarem a sentir la melodiosa veu del nostre amic Flameric amb les seves explicacions expertes. Bé, esperava tenir-lo aquí, però tot el que m'ha proporcionat Ràdio Sabadell és un trist telèfon. Què hi farem? Són coses del virus. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies. Ben trobat una altra vegada, encara que sigui a la distància.
Molt bé. Avui, òpera de Mayr i opereta de Strauss. Bé, Albert, ja ho saps que el darrer programa abans de l'aturada forçosa fou un Allo Flameric, el 17, i avui reprenem amb el número 18 de la sèrie. Evidentment no és el mateix si no podem compartir estudi, però farem el que podrem, oi que sí?
Sí, sí, aquí veure que els oients tinguin una mica de paciència, perquè aquestes connexions telefòniques no sempre són prou eficaces, però, escolta, el programa segueix endavant.
Exacte.
I la nostra dèria per donar a conèixer novetats, doncs, no ha minvat gens
ni mica. Exacte, i sobretot que avui tenim les darreres novetats aportades per Naxos, que, tot sí, i la pandèmia, s'han recordat de nosaltres.
Exacte, tenim dues obres desconegudes, jo tampoc les coneixia, dues obres molt interessants, sobretot la del Mayr, que és amb la que has començat, amb aquesta obertura, que és una peça, podria ser ben bé una peça de concert, perquè combina aquest classicisme amb aquest melodisme italià. També al llarg de l'obra Meir combina aquesta herència de l'escola bufa napolitana, i pels que no tinguin massa referència, al marge de les obertures de Gluck o alguna de Salieri i evidentment les de Mozart, doncs un equivalent molt més directe d'aquest estil simfònic de l'obertura que hem sentit el podríem trobar amb Cherubini, que també, exceptuant l'obertura d'Anacreon, la resta són força desconegudes i costa molt que s'interpretin en concert, no? Per tant,
correcte.
I aquesta barreja de forma sonata, més o menys, que és aquella introducció lenta, després l'exposició d'un o diversos temes, un desenvolupament que en aquest cas no hi és, una reexposició i una coda. Juga una mica això amb la presència de les fustes i els diàlegs amb les cordes, amb aquells tutis sobtats i aquells finals una mica trepidants. Una peça que realment val la pena reescoltar-la.
Jo l'he trobat molt boniqueta, la veritat és que com a introductori del programa és bonica, és per gaudir-la. És agradable.
I el treball rítmico-temàtic, sobretot del primer tema de l'Allegro, també és interessant.
Sí, deixa'm dir només un apunt, que aquesta òpera de Meir fou estrenada el 7 de novembre de 1814 a l'Escala. Per tant, ja és de la darrera etapa compositiva de Meir, que va estrenar a la seva darrera òpera el 1823, però que encara li quedaven 22 anys més de vida a l'home. Molt bé. Mira, et proposo, si et sembla, que ens sentim un altre fragment.
Sí.
Serà el començament de l'acte segon, que era la duquessa E. Scosalà, amb el cor i el personatge de Pietro. Eren el baix Andreas Mattersberger i el cor era un combinats Simon Meir Chorus i membres del cor de la Bayerische Staatsoper. L'enregistrament es va fer a Neuburg an der Donau, a Baviera, i no és la primera vegada que portem música procedent d'aquest lloc. Altres òperes, precisament de Meir, també venien enregistrades en aquesta ciutat. Sentim-lo. Per cert, miro el repartiment i sembla que hi ha hagut una invasió per part del Kim Jong-un. Els tres primers de la llista són coreans, com o no. Yeo Jun-an, Jae Yong-jo i Eun Hye Choi. Què et sembla? I els altres tenen noms europeus, però no en conec cap.
Doncs mira, no t'ho puc explicar ben bé, però el que sí que podem dir als oients és que el director, el Franz Hauck, que a més és un director que juga una mica amb, sobretot en la, amb la sonoritat de l'orquestra, amb certs criteris una mica historicistes, és un dels valedors de tota aquesta integral de recuperació de l'obra del Johann Simon Mayr, perquè també, a part de les òperes, d'alguna de les quals, com has dit, n'hem parlat aquí a la ràdio, també ha enregistrat l'obra religiosa. Jo he tingut ocasió de ressenyar ben bé dos o tres CDs de motets, unes misses, fins i tot una missa compartida entre Donizetti i Mayr, i el Franz Hauck, que està darrere recuperant l'obra de, del Mayr, amb una tasca que Naxos doncs, està, està divulgant, amb enregistraments en general força bons. Els intèrprets a vegades no ho són tant, però el plantejament del Hauck, com es percep d'aquesta doncs, gravació que tenim d'aquesta òpera, és un estudi a consciència detallat, almenys en la part diguem, musical.
Sí. No, a veure, aquest Franz Hauck suposo que deu ser un especialista en Mayr, no? Perquè sí que és veritat que totes aquestes òperes que hem presentat de Naxos, de Mayr, compostes per Mayr, són dirigides per aquest senyor.
Sí, sí, efectivament. I a més, no oblidis que precisament aquesta funció en directe, que ara no... Tu tens la data, em sembla, per aquí, de la qual es va fer el concert, va suposar l'enregistrament que tu, que tenim que, i que estem comentant, i que a més és la World Premiere Recording d'aquesta òpera. Per tant, estem comentant el primer enregistrament mundial d'aquestes dues duquesses.
No hi ha referències per comparar. Això és del setembre de 2017, l'enregistrament. Bueno, em toca a mi l'argument, com sempre, no? Això no canvia,
exacte, per algú ets el jefe.
Doncs mira, l'argument. Hi ha una tal Malvina que s'ha de casar amb el rei anglès Edgar, però el duc Enrico s'ha casat secretament amb ella. Quan el rei arriba a caçar llops i també conèixer la núvia, fan passar la donzella de la duquessa, que es diu Laura, per la seva senyora. L'estimat d'aquesta, Berto, això no li agrada gens. Li falta un sol llop per completar els 101 llops morts que ha d'entregar el duc per poder-se casar amb la noia. Al mateix temps hi ha per allà un tal Loredano, que resulta que és el pare de Malvina, que la busca, ja que aquesta es va perdre, no sé quan, però es va perdre. Doncs bé, us podeu imaginar tot l'embolic. El rei vol, tant sí com no, casar-se amb Malvina, però Enrico no vol renunciar a ella i prefereix morir. Al final el rei perdona, ja que sembla que ell també havia donat paraula a un altre per casar-se i també demostra ser poc de fiar. Doncs bé, no sé, un argument estúpid, a més no poder, encara que sigui del Felice Romani, que és el gran llibretista de l'època.
És una òpera semisèria, amb elements bufos, és un llibret d'aquest romanticisme primerenc que ja comença a mirar cap a l'Anglaterra, Escòcia, aquesta Escòcia medieval, que després a la dècada dels 20 i els 30 doncs, es potenciarà molt més, que té aquest punt d'exotisme, de fugida, idealització del romanticisme, vaja, i és una acció que sí, deies, l'argument és una mica idiota, si hi hagués algun antropòleg o mitòleg podria analitzar aquest simbolisme de caçar els 101 llops per casar-se, no? Un Joseph Campbell que analitzés això, doncs potser hi trobaria un significat més profund, més enllà de l'estupidesa i la carnisseria que es versa sobre els llops, però és una acció que al llarg de l'òpera es va intensificant. Vull dir, el llibret del Felice Romani, malgrat aquestes qüestions, va en un crescendo dramàtic que culmina, evidentment, amb els finals d'acte de cada un dels dos actes, i que a més té alguns números significatius. Jo volia insistir, no la sentirem perquè és una mica llarga, que l'àrea de sortida de Malvina, la soprano, que es diu Giorni i Momenti Soni, que la introducció i també en part de l'àrea, l'arpa fa un d'aquells típics acompanyaments, una mica com a instrument obligat, acompanyat també de les fustes, que si l'oient coneix doncs, la Lucia di Lammermoor, veurà que hi ha fins i tot algun gir melòdic que s'hi assembla. Per tant, segurament Donizetti, més enllà de la relació com a professor i mestre de Mayr, doncs devia conèixer força bé aquesta àrea, perquè hi ha podem establir, no un paral·lelisme, però vaja, una certa influència, o com a mínim un d'aquests tòpics romàntics, doncs el trobem aquí.
Jo haig de dir que he fet un resum de l'argument com he pogut, perquè quan el vaig llegir dic, hosti, això com ho resumeixes, així, intel·ligiblement, no? I sense perdre massa temps, perquè és complicat,
És complicat. Sí, és complicadet.
Bueno, i no t'explico quan parlem de l'altra que tenim preparada, que també déu-n'hi-do.
Sí, sí.
No sé, et sembla que sentim un darrer fragment de
sí, la Due d'Oquesi? Sí, m'has seleccionat també un ària amb cor. Sí. Hi ha diverses... Jo també volia parlar una mica del cor d'aquesta òpera, perquè ja estem al 1814, Rossini, sí. Per dir-ho d'alguna manera, doncs ja amb l'ambient italià ja ha reintroduït el cor de manera, diguem, freqüent en les òperes, sobretot les òperes sèries. Mm-hmm. I en aquest cas el cor intervé força, intervé sol, intervé en un parell de cors curtets, d'un parell de, sí. d'un minut, minut i mig, sí. però després hi ha moltes àries que són àrea amb cor, mm. sense que acabin sent la típica àrea amb cabaleta, que la cabaleta acostuma a aparèixer al cor. Sí. Però també el cor apareix, evidentment, en els finals d'acte, en els concertants, però també hi ha un moment molt destacat de l'òpera que també ens serveix per destacar la construcció i l'ambició d'aquesta òpera de Meyer, que és la introducció de l'acte primer, que dura 17 minuts, és com un quadre o un tabló del que en deien en francès, que era una agrupació de diverses seccions dramàtico-musicals, on hi ha cors, recitatius, escenes, cavatines, àries, danses, amb diferents mitjans vocals, solistes, ensembles, cors, i realment això s'acostuma a fer, a vegades, al mig de l'obra, però aquí Meyer ho posa a l'inici, hi ha un moment que també canten una espècie com de cançó de trobadors, que hi ha també una instrumentació que remet a aquests topos de com es veia en aquell moment, a principis del XIX, aquest ambient medieval, i és molt interessant, i el cor també hi participa. I per tant, doncs, ara sentirem, em sembla que era l'ària i cor de Caçadors amb Berto, que també és un d'aquests números significatius on el cor hi pren presència.
Del segon acte, ària i cor, Ascoltate o Figlio Oneste, l'interpreta el baríton Samuel Hasselhorn. Molt bona música en general, haig de dir. Davant.
Ah.
Escolta, deixa'm dir només una última cosa. Hi ha referències al subtítol, la Katia dei Lupi, i Meir justifica a vegades això, ja ho hem dit a la introducció, aquesta llarga introducció, aquest quadre introductori molt significatiu, molt ambiciós, però també, per exemple, en el concertant final del mateix acte primer, hi ha unes referències a les caces. Per fer les crides de caça hi ha uns recursos musicals, el que seria la semiòtica musical, un tipus de jocs i de disseny melòdic, ritmes puntejats, accents esforçati, sonoritat de trompes i trompetes, i aleshores això ho reintrodueix Meir al final, en la que seria la secció de la cabaleta de conjunt del concertant, i li serveix per justificar el ritme marcial d'aquesta cabaleta de conjunt. Per tant, és una idea una mica primària, però molt ben trobada a nivell dramatúrgic per fer la cabaleta, que no sigui una cabaleta més de conjunt, sinó que estigui justificada pel context aquest de casa.
Molt bé. I ara canviem de tema.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Bueno, això no estava previst avui. És que aquesta música, segur que aquesta la coneixeu, eh? Perquè aquesta pertany a un Ballo i Màscara. Però bueno, dic, mira, la posarem perquè això ve a col·lació, que es diu castellà. Una mica per comentar aquest fullon, per dir-ho d'alguna manera, que es va liar l'altre dia. El diumenge, dia 20, en el Teatre Real, on pretenien representar un Ballo i Màscara, que a més aquell dia cantava, i era el seu debut en el Teatre Real, la nostra amiga Sayo Hernández. Era el dia del debut en el teatre de la seva ciutat i li va sortir pobre.
No havia debutat encara a Madrid?
No, encara
al
no.
Al Real?
No. I aquest Ballo i Màscara, no sé quina era la soprano que l'havia cantat i es va posar malalta, i n'han vingut vàries a substituir-li a la Pirozzi, a la Sayoa i no sé quina, totes de renom. Bueno, total, que li tocava amb ella. Amb una cosa a Facebook ja va dir, no, bueno, jo considero que el meu debut va ser el pregeneral de l'altre dia. Dic, bueno, mira, encertada i clarivident, perquè el diumenge no va ser. Bueno, suposo que ho heu llegit a la premsa.
Sí.
Es va muntar un escàndol considerable perquè la gent que estava a la part de dalt, que ja en diuen el paraíso, ells són més fins, no es diu gallinero. Tampoc es diu galliner aquí, al Liceu es diu quart i cinquè pis, però... Així, vulgarment en diem el galliner, però allà en diuen el paraíso. Els paraigües són de la capital, són més fins. Doncs la gent del Paraíso, que són les entrades més barates, estaven apinyats, estaven allà tots junts, sense separacions, i van veure que a Platea, que allà en diuen patio de butaques, sí, doncs hi havien espais. Llavors, esclar, es va muntar un follon, que los pobres no tenim seguretat, que solo para los ricos. Hi ha una mica enllaçant amb tot això que ha passat a Madrid, que han confinat els barris de Vallecas i companyia. I
sí, els de classe més baixa.
Ah, exacte. Bueno, tu com ho veus, això com ho vas veure?
Home, me'n vaig assabentar per xarxa.
Sí,
la veritat és que jo encara amb el Covid no estic a cap mitjà així que pugui fer articles d'opinió, com altres vegades he fet. No m'he posicionat massa més enllà de l'evidència que pot tenir tot ciutadà. Per tant, no hi ha una opinió massa significativa, excepte que, per exemple, jo després per ampliar la notícia hi ha mitjans com Esquerzo o Codalario,
sí,
que comentaven el comunicat del Real, i d'alguna manera el comunicat del Real culpava el públic, no? Rentava una mica les mans de, bueno, escolti'm, encara que vostès, i ara em refereixo al Real, hagin complert amb les mesures de seguretat, o almenys amb el nombre, el percentatge d'assistents, és obvi, hi ha fotografies, hi ha vídeos, que en el Paraíso, la secció aquesta del públic, doncs no respectava la distància de seguretat.
Ja,
i d'això el comunicat no en parla, que dius, ole tus huevos, senyores del Real. No?
Ja ho van fer especialment perquè anessin directament al Paraíso i s'hi quedessin. A veure, hi ha una mica també el del Real, el president, que és el Marañón aquest, va dir que, bueno, que ells complien com la normativa, que la normativa és 75% d'aforo, aforament de Madrid, i que ells només, inclús la van fer més baixa, i que amb la gent que ja no s'havia presentat estaven més o menys al 51% d'aforament. Que la normativa aquesta, jo no la conec, diu que és obligatòria la mascareta i que s'ha respectat l'aforament, i no parla de seients buits entre seients ocupats. I també diuen que a baix, a Platea, les files de darrere sí que estaven mig buides, però les files de davant també estaven així, corulles. No ho sé, però jo dic ara a veure què farà el Liceu, perquè el Liceu, jo que sóc abonat, em va enviar un e-mail dient-me que, bueno, que el Liceu anava amb l'aforament al 50%, perquè sí, aquí a Barcelona està permès un 70%, amb un màxim de 1.000 persones, i amb la capacitat del Liceu, 1.000 persones, és una mica per sota el 50%, fins i tot. I llavors ens van dir que els abonats, que abans de cada funció ens enviarien un e-mail amb l'entrada adjudicada i que ens l'hauríem de descarregar, que seria el més proper a la que tenim d'abonament, però que ens en adjudicaran una. Suposo que entenc que amb seients buits al costat.
No ho sé, ja m'ho explicaràs quan t'enviïn el mail.
Sí, sí.
Amb les entrades. Quin és el primer espectacle que et toca anar?
Em sembla que em toca anar al Don Giovanni, el primer, i és a l'octubre.
Bé, encara et falta un mes,
sí,
no?
Sí, encara em falta un mes, més o menys, sí, sí. Bueno, que ara, l'altre dia vaig anar a Barcelona i em vaig mirar i dic, no sé, ara han tallat el carrer Palai, no pots, que jo abans baixava per Balmes, Palai...
Doncs ara Balmes que no hi baixi.
Balmes que no hi baixi. Agafava la Rambla i m'anava cap a l'aparcament de la Gardunya, i ara no sé com ho faré. Hauria d'entrar pel paral·lel i, bueno, no sé. Vull dir que la Colau també s'està cobrint de glòria.
Sí, sí. També va al Paraíso.
Al Paraíso. Sí, Barcelona és una altra mena de Paraíso, actualment. Sí, sí. Sort que està mig buida i, bueno, l'altre dia passejar per les Rambles era un gustasso, perquè això ja ho havíem oblidat.
Jo sempre que puc m'exilio ja d'aquesta ciutat.
No, ja fas bé. Bueno, jo no hi visc. Vull dir, i ara ja no hi vaig ni a treballar. Estic confinat a Sabadell. I
home,
no...
jo com a sabadellenc resident al barri marítim, sí, m'hi toca anar-hi de tant en tant.
Sí, a mi també em toca anar al barri marítim. Bueno, de fet, el dia que et parlo que vaig veure tot això és el dia que ens vam trobar a Barcelona, tu i jo, per parlar d'altres temes. Escolta'm, una altra cosa que també volia comentar és que, bueno, hi ha la primera en la frente, que diuen, no? Hi ha el Liceu que anunciava amb bombo i platillo aquest trobador en concert amb la pareja fantàstica, la parejita fantàstica Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, que a més sí, van arreplegar el Dudamel per fer-lo servir de director a última hora, que ja, bueno, és l'hòstia debut del Dudamel, debut de l'òpera aquesta, etc etc, i va, i la Anita se pone mala de COVID i estava ingressada a Viana. No sé si ha sortit això, espero que es recuperi, però bueno, ja d'entrada aquesta senyora no podrà cantar. El Remestor, que és ell sí que canta, algo impresentable, perquè aquest tio, si no fos per la seva dona, no cantaria ni la
Xena Pronta. Bueno, la seva dona i alguna gent.
I alguna gent.
Però, bueno, i alguna gent que parla amb algun directiu de teatre i,
bueno,
com deia el grup Somar...
És un paquet. Què diria el grup Somar? Que és un paquet, que van tots junts. Ell va amb la Netrebko.
Sí, sí. Però com diria el Groucho Marx, una comissioncita per a mi.
Això mateix.
D'això algun dia se n'hauria de poder parlar.
Sí, sí, sí. Per aquest noi, dic, si no fos això, no, ni la Xena Pronta, que no cantaria, mira què et dic. Bueno, total que ve un altre cantant, que ja tiré el nom que es diu, perquè és una mica complicat, es diu Rachel Willy Sorensen, que qui l'ha sentit diu que és molt bona. Vull dir, jo vaig posar en el Facebook, mira, els que van picar amb... perquè el preu és de més de 300 euros l'entrada, i ara, és clar, el preu no el baixen, no canta l'Entrecó, però el preu no el baixaran. És que això m'han de huevos, això. Bueno, jo no, des del primer moment vaig dir que no hi anava, perquè no penso anar-hi, jo l'Entrecó ja l'he vista amb millors temps, i bé, em nego a veure aquest muntatge. I només, no sé si tu vas veure la foto que el Liceu feia servir per promocionar aquest trobador.
Sí, l'he vist, però ara no el tinc present. Surten... L'he vist perquè moltes mitjans,
sí,
d'aquest especialitzat surt per la propaganda que en fan.
Sí.
I que, curiosament, fixa't que aquests mitjans, i així també ho portem cap al tema al qual vols derivar, no... Bueno, no qüestionen gaire moltes polítiques del Liceu.
No, sí. Bueno, deixem, abans de res, aquesta foto, eren ells dos estan allà, que sembla que s'estiguin mossegant, no sé, desagradable totalment. I això, on vols anar a parar? I va, anem-hi, perquè l'altre dia el Liceu va inaugurar temporada, si es pot dir així, fent un concert a Montserrat, qual em sembla una solemne xorrada.
Una, sí, bueno, és una altra manera d'anar al paraís.
Una altra xorrada, ja no en vam tenir prou amb el concert de les plantes, doncs ara una Montserrat. Que, perdó, Montserrat, un lloc tan nostrat i tan catalanet i tot això, i van cantar el Requiem de Mozart, era, i la novena de Beethoven, oi?
Sí, el quart moviment, si no recordo malament.
Bueno, total que ni un cantant del país, tots venguts de fora. És clar, jo ho he dit moltes vegades, la política del Liceu, per cantar la Xena i Pronta, que surt a la Traviada, la Xena i Pronta, foten venir un rus que deu anar bé de preu, perquè els deuen vendre pes, els russos aquests.
Bueno,
em sembla una vergonya.
La comissioncita, hi ha un mític, un gran agent artístic de Barcelona, que va fer molt i que va portar grans estrelles, però que també s'ha embutxacat per cada pujada de taló per tiquinos i papers secundaris portant cantants estrangers, el que de moment no s'ha escrit, però algú hauria d'escriure.
És que això és una vergonya, de veritat que és una vergonya. Sí, i ara aquests dies hi ha hagut articles, aquest del Bernat de Déu ha tret un article, no sé quin mitjà és...
El Nacional.cat.
I que ho criticava molt. Vaig trobar a faltar una referència a la labor de Sabadell, que som els únics que sí que apliquem aquesta política, però nosaltres, sí, com sempre, ens ignoren, perquè tot el que és sortir dels límits del barri marítim no existeix. Pues diran,
bueno,
de,
perdona,
diran de
Madrid. Aquí és un incís personal.
Què?
Home, doncs que jo quan estava a la Llança, que és la part cultural del Nacional, vaig fer dos articles l'any 2019, un just abans de les eleccions, on reivindicava tot la vessant musical i cultural de Sabadell, i després al gener vaig fer un article que anava en la mateixa línia, tots aquests articles molt ben escrits pel Pérez Treviño al nosolocine.com, l'Aina Vega al Barcelona Clàssics i el de Déu aquí al Nacional, on ja parlava d'aquestes coses. No ho batejava com a quilòmetre zero, perquè és una expressió que ha vingut després, però ja denunciava això, i denunciava també que la Generalitat es va gastar 200.000 euros, no en van publicar la captura de pantalla de la web de la Generalitat, en el mitjà, però jo la tinc, 200.000 euros amb un concert del 2018 perquè vingués el Dudamel, em sembla que era amb la Filharmònica de Viena, o no recordo quina orquestra. Sí. Clar, això és un problema gravíssim, perquè ja quan van nomenar el Víctor García de Gomà va haver-hi un músic i gestor que em va enviar un WhatsApp, ara no recordo les paraules ben bé, però era cagada lemus, aquest és un elitista que ens arruïnarà tots.
Correcte.
I evidentment el Liceu s'emporta una milionada de subvenció pública, i un concert com aquest, que hauria de comptar amb gent de la casa. Quan el mateix Víctor García de Gomà es va omplir la boca amb una roda de premsa fa unes setmanes o uns mesos, parlant de la proximitat i dels artistes d'aquí, que si la Núria Rial cantarà per primera vegada, la flauta màgica, etcètera, etcètera, i a l'hora de la veritat, res de res.
Sí, jo les referències que m'havien arribat a mi també, ja m'ho havien dit, que el senyor aquest era així. Mm-hmm. Bé, en definitiva, però dic que tu ho hagis denunciat és allò que diuen una flor no fa estiu, i bueno, i així no es va, així no es va. Però bueno, i tantes novenes, en pocs dies, tres com a mínim, 9 per 3, 27, serà la 27a en Simfonia de Beethoven, anda ja. És una manera de trivialitzar la novena, que és una obra tan bona i tan maca i tan important, fer-la així cada dia sí dia també, em sembla trivialitzar-la i vulgaritzar-la, punto.
Sí, menys mal que la Simfònica del Vallès la té programada el juny aquest any,
sí,
perquè la Simfònica del Vallès té el projecte de fer-la cada any fins al 2024, que es commemori el bicentenari de l'estrena, però esclar, la resta, en fi.
Va. Vinga, canviem de tema.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Inconfusible, oi, l'estil de Johann Strauss? Hem sentit els couplets Die Eisenbahnen weit und breit, de l'acte primer de l'opereta en tres actes Blindekuh. amb llibret de Rudolf Neisel i música de Johann Strauss II. Era el tenor Roman Pichler en el rol d'Helmut Frost, o Forst, i el cor i l'orquestra filarmònica de Sofia, dirigida per Dario Salvi. Mm-hmm. Blindekuh vol dir, literalment, la vaca cega, que és la versió germànica del joc de la gallina cega. No sé si és un joc de canalla o no, perquè recordo aquell quadre de Goya, de la gallina ciega, que són grans tots, oi?
Sí, a mi em passa una mica amb aquests jocs, que els trobo molt idiotes i que són d'altres èpoques, com el Pelele.
Sí.
Però bé, en fi, també a la nostra època ens passen coses d'aquestes, no? Amb jocs de pilota, sobretot quan mires el Barça les darreres temporades, també dius, hòstia, quina merda.
Sí, sí, sí.
No entenc com s'ho passen bé, però bé.
Bueno, l'enregistrament és del gener del 2019. Tu creus que una orquestra búlgara és capaç de copsar bé el caràcter de l'opereta vienesa?
Això entraríem en un tòpic que avui no tenim,
no tenim temps
per comentar,
correcte,
sobre les nacionalitats, les identitats musicals i els intèrprets.
Deixo anar un dia i en parlarem. Blindekuh es va estrenar en el Teatre Enderbin el 18 de desembre de 1878. És la sisena opereta de Strauss i va recollir 16 representacions al començament. Si et sembla, fem un altre fragment, que és l'inici de l'acte segon, introducció i cor. I després tu vols dir alguna cosa d'aquest cor, oi?
Sí. Si no deixa, sí. Doncs mira, el que et volia comentar és que aquest cor, que és molt breu, és un exemple d'aquesta mirada de topos pastoral, que és un tòpic, sobretot en el segle XIX, que té un cert aire com de Landler, amb aquesta simplicitat musical, amb aquests temes de les fustes, aquesta línia melòdica entre uníson i homofònica del cor, harmònicament és diatònic, un fraseig regular, és a dir, té també, en quant a caràcter, serietat amable, té una mica doncs, aquells elements que caracteritzen la representació d'allò pastoral en el segle XIX i Strauss doncs, ens ho cola en aquest petit cor que podria doncs, ser molt bé un exemple d'això que et comento.
Molt bé. En el repartiment és totalment desconegut, eh? Però bé, vaig per l'argument, a veure si l'he pogut comprimir bé. Primer hi ha una festassa a la finca de Herr Scholle, que espera l'arribada d'un nebot d'Amèrica, que de nom es diu Adolf, que el vol casar amb la seva filla Valdine. Però aquesta se sent atreta per un tal Helmut, que es fa passar per l'Adolf, també, i es presenta com el cosí. L'amo de la casa el pren, efectivament, pel seu nebot, ja que ell mai l'ha vist, no? Però bé que la noia, en un moment donat, fa passar per un tal Meyer, un joier de Viena, però un altre convidat creu reconèixer en ell un afamat seductor. Vaja, un lío de nassos, ja només en el primer acte. No saps qui és qui. El nebot de veritat arriba i li diu a la cosina que no es pot casar amb ella perquè ja està casat. Ella, contenta, però el fet de que hi hagi dos cosins Adolf li fa ballar el cap. Mentrestant, Helmut encara no li ha pogut dir qui és en realitat. Betsy, la dona del cosí americà, arriba molt enfadada amb el marit i accepta ajudar Helmut en els seus plans, que és seguir fent-se passar per l'americà i obtenir la mà de Valdine. Al final de l'acte juguen a la gallina cega, o vaca cega, com vulgueu dir-li, i Adolf, l'americà, es troba a la seva dona en braços. Al·lucina quan Helmut diu que és el cosí Adolf i li dona la culpa a l'estúpid joc que ell no coneixia, que l'ha marejat, es veu. Al final tot s'aclareix, fins i tot havent arribat la policia, perquè deien que Adolf havia estat assassinat pel seu valet i havien arrestat Helmut, però Adolf proclama que és ben viu. No cal dir que Valdina acaba emparellada amb Helmut. Tot plegat ha estat gràcies al joc de la vaca o de la gallina cega i tots canten la tornada. Blindeku, blindeku. Què et sembla? Està ben resumit?
Que, escolta, haurem de fer un argument d'aquests perquè algú ho musiqui.
Sí, sí.
Ja una opereta sabadellenca.
Sí, la realitat és així, més o menys. Doncs vinga, un darrer fragment, que és de l'acte tercer, que és el quartet Beim, Spazieren, Amüsieren, Wir Unser, amb James Bowers, Adolf, Roman Pichler, Helmut, Marina Bortolotti, Valdine i Andrea Chudak, Betsy.
Zu fragen, wie Madame sich amüsieren.
Gut, gut, wir gehen spazieren.
Darf man wagen, an zu fragen, ob sie gut sich divertieren?
Excellent, wir promenieren.
Beim Spazieren amüsieren wir uns sehr. Kabelsieren, promenieren hin und her. Man gefällt sich unter Händen und
Bueno, i això haurà estat tot a la Lo Flamenc del Retorn, eh? No sé si vols afegir dues paraules, no tens més temps.
No tinc més temps. Doncs res, moltes gràcies. Dues paraules.
Molt bé, moltes gràcies a tu, que són les que tenia escrites per dir-te tu. Moltes gràcies. Com sempre, t'esperem el mes d'octubre. No sé com, però t'esperem. Suposo que encara anirem a base de telèfon, a base de bacalita. I a tots vosaltres us espero molt abans, la setmana que ve, que ja serà octubre també, eh? No falteu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.